Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us informa Sílvia Muñoz. Ses majestats, els Reis d'Orient ja són aquí i ja han arribat al port de Barcelona. Ho han fet amb vaixell, tots tres, amb un seguit d'espectacles de música i dansa. Melcior s'ha dirigit cap als nens i nenes de la ciutat en nom dels tres reis i ha volgut enviar un missatge d'esperança.
Avui, des d'aquesta tribuna, els tres savis d'Orient us volem anunciar que el futur que ha de venir serà, no ho dubteu, molt millor que el passat. I recordeu que Melcior, Gaspar i Baltasar sempre, sempre serem al vostre costat.
L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, els ha rebut conjuntament amb el patge i així ha donat la benvinguda.
Dir-vos també que com a ciutat de Barcelona ens teniu al vostre costat en el compromís de fer els màxims esforços per aconseguir un món més just, menys desigual, que reparteixi la riquesa, un món més sostenible, un món que protegeixi la vida del planeta, un món on ens cuidem els uns en els altres i un món on no hi hagi cap espai per cap tipus de discriminació.
La cavalcada de Barcelona començarà d'aquí a una hora i quart a l'Avinguda del Marquès d'Argentera i acabaran a la Font Màgica de Montjuïc. Passarà per la plaça de Catalunya, la Ronda Sant Antoni i les avingudes del Paral·lel. La previsió és que la cavalcada acabi a les 9 del vespre. Ses majestats estaran drets per poder saludar bé a tothom i aniran tots tres a la mateixa carrossa. Ara bé, aquest any no es tiraran caramels. Es demana a les famílies que respectin el seu grup bombolla per tal d'evitar contagis durant la cercavila i ocupar tant com es pugui tota l'amplada del carrer. L'equip de Ràdio Estel ha parlat amb en Joan, de 2 anys, la Paula, de 5 anys, i en Biel, de 8 anys. Tots ells ens han explicat les seves llistes de regals.
Recopilata. Les sabates noves, la cuineta.
Me porto superbé i he demanat una Nancy Barriguitas i un conte de Nadal.
Jo crec que m'he portat bastant bé i he demanat un videojoc i 5 trencaclosques i espero que m'ho portin tot.
Salut recorre l'aplicació de cites Tinder per ampliar la vacunació i insisteix en la importància de les dosis de reforç davant la variant Omicron. Els anuncis de la campanya simulen un perfil de Tinder de la vacuna Covid amb el llenguatge propi de l'aplicació i adrecen l'usuari a clicar a la web Vacuna Covid per agafar una cita. És la primera vegada que la Generalitat té presència en aquesta xarxa social. L'objectiu és incentivar la vacunació dels grups d'edat de persones majors de 16 anys. I en successos, a hores d'ara, hi ha activades 3 dotacions dels bombers de la Generalitat per un incendi que ha causat una vistosa columna de fum negre a la zona de la partida Pardinyes Altes de Lleida. Ha començat a cremar una pila de plàstics i pneumàtics i el foc està confinat. Detingut un home a Barcelona mentre robava amb violència una persona sense llar, els agents van detenir el lladre a l'Avinguda del Paral·lel just després d'observar com feia caure un home que caminava pel carrer i començava a propinar-li patades de peu al cap. El detingut de 21 anys és un lladre reincident que acumula 21 antecedents. La víctima del robatori violent va ser atesa pels serveis d'emergències mèdiques i traslladada al centre sanitari amb ferides lleus. Moment ara per la informació esportiva. El tenista número 1 del món, Novan Djokovic, està retingut a l'aeroport de Melbourne, sense poder anar a recollir les maletes per un error del seu equip a la petició del tipus visat d'entrada a l'Austràlia. El serbi va anunciar aquest dimarts que tenia una excepció mèdica i podria disputar el primer Grand Slam de l'any. Va viatjar des de Belgrat a Melbourne i l'embolic continua. El govern de Victòria, conscient de l'error des de fa hores, ha rebutjat la sol·licitud de la força fronterera per donar el visat a Djokovic. Avui també juga el Real Madrid al camp de l'Alcúia. És l'equip que precisament els va fer fora de la competició la passada temporada. El Courtois i Vinicius són els principals absències. Els blancs juguen a 2:15. I a aquesta hora hi ha en joc els setens de final de la Copa del Rei. Isaac s'ha avançat al marcador al minut 9 i Oyarzabal ha fet el segon al minut 43. Ara mateix la Real Societat guanya el Leganés per 0-2. I per 1, just abans del descans, Blanco ha avançat al Mallorca i avança per la mínima a l'Ira.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Núria Ros.
Enfilem l'última hora de programa i ho fem recordant un dels millors moments de la secció tal setmana com aquesta. Ja sabeu que a nosaltres ens encanta viatjar en el temps i és per això que el dia 18 d'octubre vam volar fins l'any 2001 per celebrar els 20 anys de la primera edició del concurs Operación Triunfo. De la mà de la gran Rosa d'Espanya i del director de Jazz Music, Tinet Rovira, vam celebrar aquestes dues dècades de música. Però això no és tot, perquè de la música vam anar fins a la política, perquè vam rebobinar a 10 anys per entrevistar el que ha sigut un dels alcaldes més simbòlics de la ciutat de Barcelona, Jordi Hereu.
Bona tarda. Doncs molt bé, molt content d'estar aquí després de 10 anys.
Després de 10 anys, eh? Que com passa el temps de ràpid, no?
Sí, però, escolta, jo sempre dic que l'important és anar acumulant, no?, experiències i vivències. No, no. El temps, per mi, és una oportunitat d'anar aprenent cada dia, no?
Clar, i a més, ha passat una cosa amb Jordi Hereu, que era un alcalde jove, per tant, quan va deixar de ser alcalde, seguia sent jove, i ha fet una altra carrera a continuació, potser no tan popular, potser no tan coneguda, però igualment interessantíssima.
Sí, bueno, volgudament el retorn a la vida, entre cometes, civil, no?, després d'una etapa que vaig disfrutar molt de, en la política institucional. O sigui, ser regidor i ser alcalde de Barcelona és de les coses més meravelloses que un li pot passar. Ara, un cop s'ha acabat, doncs aleshores doncs, vaig iniciar amb la mateixa il·lusió que en anteriors etapes, doncs, una nova etapa vinculada a activitat professional i on segurament un dels valors més preuats és justament que passes a l'anonimat i per mi això és una... És una meravella.
Tot i que deu ser difícil, perquè vostè continua anant pel carrer i la gent continua
sí,
reconeixent...
Sí, però és important també que vas agafant la normalitat d'un ciutadà. Sempre he estat un gran defensor de que la política és una cosa meravellosa, però no té per què ser sempre l'activitat de tota una vida. Clar. I, per tant, jo vaig estar fora, vaig entrar i després n'he sortit i la veritat és que estic encantat.
I què fa Jordi Hereu ara?
Com? Doncs mira, ara farà, d'aquí 3 mesos, farà 10 anys que vaig fundar amb un amic, i que és un gran professional, i que ens vam trobar dues persones, imagina't, algú que deixava la política institucional fruit de la seva passió per les ciutats i territoris, amb algú que havia estat consultor tota la vida, però que també li va agafar la dèria de les ciutats i territoris, doncs ens vam trobar dues persones de trajectòries diferents, i que és el director de la consultora que jo presideixo, que es diu Javier Serra, i que és una gran persona i un gran professional. Junts vam iniciar doncs, una empresa que es diu Eden City, i portem ara 10 anys doncs, ajudant a ciutats i territoris a treballar, a construir el seu projecte, no?, i la seva estratègia.
Clar, venint de ser alcalde de Barcelona, a l'època en la que Jordi Hereu va ser alcalde de Barcelona, diguem que és normal que la gent s'interessi per al que pot fer aquesta empresa, no?
Sí, el que passa que jo també t'he de dir que vaig tenir molt clar que jo no volia anar sol pel món, que volíem construir organització, empresa. i que volíem sumar el talent de molta gent. Ara ja som 25 persones i tenim gent de procedències diferents, però que ens uneix això, la passió per ajudar a transformar ciutats i territoris. I per mi és fantàstic estar en un projecte que és col·lectiu, on cadascú aportem el que sabem. I és evident que jo puc aportar, doncs, moltes vegades dic com el sentit comú també d'haver viscut moltes coses des del punt de vista pràctic, no? I per això la consultoria que fem nosaltres és molt orientada a la transformació. O sigui, no és teoria, sinó que ajudem a la gent que lidera les transformacions de ciutats, de pobles, de territoris.
És interessantíssim, eh? Perquè imagino que de projectes...
Bueno, per mi no només és interessant. Home, des de sempre ha estat la meva passió, això,
clar,
no?
Clar.
I, per tant, home, poder lligar la passió amb la teva dedicació professional, doncs sempre, la veritat, és que ha estat meravellós. Perquè, a més, jo em vaig fer autònom fa 10 anys per poder, a més, fer més d'una cosa.
En el fons, això t'agrada, eh? Deixa'm que et digui, perquè això m'ho ha explicat fora d'antena i m'ho ha dit com satisfet. No?
Sí, sí, jo estic molt content de ser autònom perquè em garanteix la meva independència. I mira, per exemple, aquest matí estava en el comitè executiu d'una associació que em relliga amb la meva primera ocupació, que va ser el Port de Barcelona, i la logística. I, per tant, a mi m'interessa molt col·laborar amb una cosa que es diu Barcelona Centre Logístic.
Sí.
Estic en temes d'economia ambiental amb el Fòrum Ambiental, que és una fundació magnífica, aquesta empresa de consultoria. I, senyor Marín, des de fa un any he afegit una altra cosa que és molt divertida, perquè sembla aparentment molt diferent, però té molt a veure amb el que sempre he fet, que és presidir una empresa de telecomunicacions per satèl·lit. Per tant, el satèl·lit, el món de l'espai, sembla un món com molt allunyat, però jo sempre dic que si hem fet satèl·lits és per comunicar-nos millor aquí a baix.
És veritat.
I, per tant, té molt a veure amb el que és connectivitat de territoris, de persones, i, per tant...
Estem parlant d'ells passat, vaja.
D'ells passat. I per mi és un nou món des del punt de vista... Jo estic rodejat de gent que saben de l'espai, no? Que l'espai és un món... És meravellós, com a... Penses, la humanitat, que a vegades fa tantes bestieses, però a la vegada dius... La humanitat té la capacitat de llançar satèl·lits a 36.000 quilòmetres de la Terra per poder connectar, per exemple, retransmetem més de 1.400 canals, no? De televisió, de ràdio, d'altres... I, a més, ara estem en un projecte que a mi és de les coses que més il·lusió em fa. El satèl·lit és un instrument magnífic per fer arribar la connectivitat digital de manera universal.
Uh-huh.
O sigui, fins a l'última vall, fins al lloc més recòndic, fins al lloc amb menys densitat, ara que es parla tant de la Catalunya buidada o l'Espanya menys poblada, estem treballant en un projecte per fer arribar la connectivitat digital fins a l'últim racó de la nostra geografia. I aquest és un tema que, per tant, sempre dic... El lema que els hi vaig dir, dic, nosaltres arribarem molt lluny, perquè vol dir arribar molt lluny, amb distància, amb investigació, amb innovació, però per estar molt a prop de la gent. I en aquest estar molt a prop, en el fons, relliga amb el tema, amb pobles, ciutats, territoris.
Més, la tecnologia, segurament, el que ha demostrat en l'últim any és que la tecnologia serveix per apropar la gent.
És així. És un instrument al servei d'una cosa, clar, superior a ella, diguem-ne.
Imaginem que tota la pandèmia l'haguéssim tingut sense la tecnologia.
Exacte, però a la vegada ens ha posat sobre la taula la necessitat de superar la desigualtat que pot generar el fet de que hi hagi gent i territoris, clar, i explotacions, clar, agràries que no tenen el dret digital assumit.
Sí, sí.
I, per tant, bueno, la necessitat d'allò que es diu la bretxa digital, d'eliminar-la, no? Perquè podria ser font de noves desigualtats.
L'altre dia en parlàvem. Vam estar 30 minuts parlant justament de tot el que comportava l'escletxa digital, perquè, a més, aquesta societat s'ha posat a caminar per aquí.
Exacte.
Amb la qual cosa, si realment afecta aquesta bretxa digital, és com no formar-hi part d'una part d'aquesta societat.
Sens dubte.
No?
I a la pandèmia ja no és teoria, ho hem viscut tots. Jo sempre explico, la meva dona és mestra de primària, i, per tant, dels milers i milers de professionals que aquell dilluns van haver de començar a generar un projecte de fer aprenentatge, de fer mestre, de manera remota, a través de la tecnologia digital. Bueno, també va veure que no totes les famílies es podien connectar.
Clar, clar.
I, per tant, tots aquells forats de desigualtat és també ha quedat, és una de les grans lliçons que espero que haurem après, no?, de la pandèmia.
Sobretot perquè recordo, Jordi, que efectivament nosaltres parlem d'escletxa digital i sembla que estem parlant de territoris perduts, i quan en realitat recordo casos concrets de famílies on només hi havia un telèfon mòbil, per exemple. I només hi havia un telèfon mòbil i tres nanos que havien d'estudiar, amb la qual cosa s'ho havien de... Realment, bé, el de sempre, no?, que vivim en una societat a moltes velocitats alhora.
Certament, i per tant, també en l'aspecte digital, doncs estem treballant. I per això, doncs jo sempre dic, la tecnologia és un gran instrument al servei de les, del que més interessa, que són les finalitats.
Eh? Una cosa que a mi sempre m'agrada de Jordi Hereu, un dia et demano ja
sí.
una altra entrevista per parlar exclusivament d'això. Bueno, perquè em sembla que és una entrevista que podria durar hores.
Home,
no?
Jo estaré encantat.
Ja saps
encantat.
Que jo sóc molt fan de les entrevistes amb tu, és veritat, ja van unes quantes, no? Perquè, ah, sí, una cosa que a mi sempre m'agrada, Jordi Hereu, és que sempre somriu quan parla.
Bueno, escolta,
sempre
perquè...
somrius quan parles.
Bueno, escolta, intentem gaudir de les coses que t'ofereix la vida. I, per tant, és veritat que parlant de coses, bueno, com vostè, no? Vull dir que podem gaudir dels projectes que un empeny. I, per tant, doncs, bueno, la veritat és que per això podem dir amb satisfacció doncs, vaig gaudir quan vaig estar en el Port de Barcelona, els anys de l'Ajuntament i aquesta nova etapa. I, per tant...
Si jo et dic que havíem decidit tractar-nos de tu, ho dic perquè m'acabes de dir sí, vostè sí, i ara he quedat fatal, sí, jo. Sí, sí. Si jo et dic Europe's living a celebration...
Doncs, canvi de mil·lenni, o sigui, me'n recordo perfectament per una cosa, perquè la meva filla tenia 5 anyets i com moltes nenes i nens d'aquella època, doncs, bueno, va aparèixer un nou programa que va ser, jo crec que, una revolució en els continguts de televisió.
Ho veies o no?
Jo no el veia gaire, però el vivia molt a casa... perquè ens entrava per tot arreu. Perquè
clar.
Tinc la filla i perquè tinc nebots. I tots anàvem plens d'això. Bueno, i després el que sí que recordo són les grans finals de... Perquè aquella primera temporada, no?
Sí.
Home, jo crec que va ser un esdeveniment que va transcendir...
Absolutament.
Va transcendir el simple final o la final d'un programa televisiu. És quan de tant en tant hi ha projectes i programes que passen a ser esdeveniments de tot un país, no?
Absolutament.
I, Eurovisió. Per tant, ho recordo així.
I Eurovisió, no?
Sí, sí.
I Eurovisió. Tinent Rovira, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
Ja veus que ni Jordi Hereu podia evitar a casa seva trobar-se la seva filla amb el Europe's Living a Celebration.
Home, el 2001 era més fàcil, eh? No hi havia xarxes socials i tampoc hi havia plataformes de streaming amb el qual, amb les televisions convencionals, hi havia competència, però no tanta com ara.
Està molt bé. 20 anys, Tinet?
Bueno, han passat volant, no?
Per això dic, no? Per això dic, no?
A mi m'han passat volant. I la veritat és que toca fer memòria ara, perquè és el 20è aniversari, i la veritat és que han passat tantes coses en aquests 20 anys que estic convençut que moltes coses jo ja les he d'haver oblidat. I és ara, quan la gent em pregunta, i tal, que faig memòria i penso, ostres, sí, també va passar això, o també vam viure això. Però, no ho sé, suposo que el meu disc dur és d'anar borrant, perquè no tinc ni una gran memòria per les dates d'això, que gent se'n recorda de les coses, fill per randa, del que va passar, del que es va dir. A mi em costa molt.
Clar.
Però, bueno, clar... suposo perquè també faig moltes coses, no? I el disc dur es va borrant.
És curiós, estava pensant, Tinet, que abans quan un deia estàs al núvol, en realitat significava que no t'estaves assabentant massa, quan ara en realitat estar al núvol és la més gran de les connectivitats, no? Segurament.
Clar, no, esclar, que si no estàs al núvol estàs perdent velocitat.
És veritat. Escolteu-me, la imatge que tenim tots al cap, rossa, sortint aquell escenari d'Eurovisió, amb el Europe's Living a Celebration, això deu fer 19 anys, no?
Sí, això devia ser el... Em sembla que Operación Triunfo va començar el 2001,
uh-huh.
I això devia ser la primavera del 2002, el maig del 2002, que és quan ell va anar a Eurovisió.
Quina il·lusió em fa dir. Rosa, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Oh, yeah.
Bueno, hola, Rosa, un besito.
Oye, qué grande, Rosa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, justo antes de entrar me ha avisado Yolanda que iba a estar Tinet. Digo, ala, no me diga de vos, qué maravilla.
Reunión de amigos, estás con Tinet Rovira y con Jordi Hereu, el exalcalde de Barcelona, que también te está escuchando.
Buenas tardes, eh? Bona tarda, Tinet. La veritat és que veu marcar molt època, eh? Jo ho recordo perquè la família anàvem plens. I ho seguíssim o no, estàvem... Ho seguíem, ens agradés o no.
Bueno, nosaltres en aquell moment estàvem fent història i no ho fèiem. Anàvem tan atabalats amb el dia a dia, amb tot el que ens passava, perquè una de les coses que és així, és a dir, les productores de televisió estan preparades per tenir èxits i fracassos televisius, però no per generar un fenomen social que anava més enllà de la tele. Igual que els concursants, igual que aquí està la Rosa, bueno, ella potser podia estar preparada per guanyar un concurs on es donava la seva vàlua artística, però no per convertir-se en Rosa d'Espanya i estar en els ulls de tothom i en la mirada de tothom i convertir-te en el centre d'atenció. No aquell any, sinó aquell any i molts anys després. No? Ja. Suposo que mentre ens passava a nosaltres no n'érem conscients.
Clar. Rosa, tu, lo tuyo fue espectacular.
Bueno, yo es que siempre, bueno, yo es que a Tinet le quiero mucho porque además allí en aquella época empezamos, el Tinet estaba, fue con quien hablé y fue con quien me transmitió calma, me estaba entrevistando. No me entero mucho de lo que habláis en catalán, no, porque no, ya llevé, mira que me tiré 4 años allí, pero nada, pues ya estoy muy madrileña. Pero bueno, da igual, echo mucho de menos Barcelona.
Pues y, tienes que venir más.
Ya, en realidad, todo esto que ocurre cada año, cada aniversario, la verdad, lo único que hace es incrementar mucho más amor y porque por eso, porque vamos creciendo y viendo pues los pasos que todo el mundo va dando, porque no soy, en este caso, solo yo.
Claro.
Éramos 16 y muchas personas detrás.
Claro, pero me imagino yo que cuando tú decides presentarte a un programa de televisión, poco te imaginas lo que va a pasar a continuación, porque una cosa es hacerte famoso, y otra cosa distinta es convertirte en un auténtico fenómeno social, ¿no? Y acabar representando a España en el Festival de Eurovisión. Entre una cosa y otra que pasaron 2 años, como mucho, y fue a un ritmo realmente vertiginoso, ¿no? ¿Cómo llevaste todo eso?
Bueno, en aquel momento, a mí es que yo siempre digo que a mí no había por dónde cogerme. Entonces era complicado que una persona con un nivel de cultura, de información, más que de cultura, de información, ¿no? Porque yo tenía los valores que mis padres me inculcaron, pero tenía un nivel de información muy bajito de todo, de la vida en sí, y de repente todo aquello fue como una gran aventura, como si fuera una película. Entonces, incluso cierto que te digo, había cosas que eran, que a lo mejor se me pilla con otra edad y otra forma de entender la vida, la hubiera disfrutado más, y me da mucha rabia, ¿no? Porque, jolín, no es lo mismo ahora que tengo 40 años que en aquellos entonces que tenía 20, pero 13 de cabeza y de los antiguos.
Hablemos de amor, hablemos un poquito de amor. Mira, mira, Cristóbal, qué bonito suena esto. Suena realmente de maravilla este disco, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, de verdad que a día de hoy se agradece cualquier ayudita. Así que muchísimas gracias por ponerlo en vuestra radio y a ti y a toda la gente que escucha de la radio Estel, ¿no?
Muy bien, lo has dicho estupendamente.
Bien.
La primera edició d'Operación Triunfo, Tinet, realment va ser una mica com el Gran Hermano, vull dir, no? És a dir, que sí, després van arribar moltes altres i van anar molt bé, eh? Però clar, la primera ens va deixar tots contra les cordes.
Bueno, perquè era la novetat. A vegades ser el primer en alguna cosa té alguns inconvenients, i això la Rosa els ha patit, no? Perquè va entrar en un programa doncs, amb una innocència i amb un no saber on t'estàs posant, i això és el que va atrapar, suposo, en els espectadors, no? De viure, o sigui, de compartir aquesta innocència dels concursants, de compartir aquest procés que ells es feien famosos, de compartir el procés que una persona desconeguda que ve de casa seva es converteix en una gran estrella, no?
Clar.
Ara ho explicava molt bé la Rosa. La Rosa venia de casa seva. Ella, bàsicament, per dir una manera, Rosa, tú saliste del huevo al mismo tiempo que hacías famosa. Es decir, tú habías vivido siempre con tus padres, con tus hermanos en Granada, teniendo una vida muy, muy, muy recogida alrededor de la familia, y de golpe te metes en un... en una cosa como Operación Triunfo, y fue romper el cascarón del huevo, pero ¿de qué manera?
Pero qué maravilla, de verdad, tiene. Aprovecho, ya que estamos así en abierto, no sé, hace poquito hablamos que dentro de poquito cumplimos 20 años y van a hacer un directo maravilloso, Noemí Galera. Han hecho un esfuerzo tremendo para que todos pudiéramos estar. Operación Triunfo tiene que estar siempre, siempre en nuestras vidas, de los que estuvieron y los que van viniendo, porque eso ofrece una oportunidad increíble a artistas que, como yo, como empecé, pues tienen esos sueños. Uno, a ver, cada uno sabe hacia dónde quiere ir, ¿no? Y hay mucho, mucho talento por ahí por descubrir, y Operación Triunfo es uno de los programas que ha conseguido que el talento pueda resurgir una y otra vez. Eso es muy difícil.
Claro que sí. Rosento, así, diga, Jordi.
Sí. Rosa, soy Jordi Areu. Yo por aquel entonces era alcalde de esta ciudad, y lo que te aseguro es que era un acontecimiento y era como motivo de orgullo que algo que triunfaba en España y más allá de España fuese producido y hecho desde Barcelona, ¿eh? Esto sí que me acuerdo perfectamente. Y después también te quería expresar que, escuchándote, yo pienso que la autenticidad que ahora expresas era la que hace 20 años la gente también notó, ¿no? Y yo creo que esto también era base del éxito, ¿no? Del que alguien que venía de su familia de repente pasaba al gran estrellato,
sí, sí.
Pero en este cambio no perdía la autenticidad. Yo creo que mi hija, que tenía 5 años entonces, yo creo que notaba también esto, ¿eh?
Oh, qué bonito, por favor. La chiquilla que tenía 5, si hace 20, pues tiene 25 añitos ahora, maravilloso.
Efectivamente.
Está hecha toda una mujer, y es precioso ver crecer a toda la gente, a generaciones. Ha juntado generaciones maravillosas, pero escucha, mayores, chiquitillos, de todas las edades, y eso es algo que Operación Triunfo tiene que llevarlo súper alto, igual que nosotros lo llevamos, pues, hasta que nos muramos, porque ahí nacimos en Televisión Española, que luego el formato Operación Triunfo se puede mover para donde quiera, pero Operación Triunfo va a estar para toda la vida, y tiene que estar para toda la vida. Abre muchísimos caminos, y ya está, que me enrollo, que yo sé que la... Que
está
la...
muy bien.
No,
está
pero
bien.
Rosa, mira, lo que pasó contigo, o sea, tú te convertiste en el centro de atención hace 20 años, y lo sigues siendo, porque sigue siendo parte como de la familia. Todo el mundo se preocupa, ¿dónde está Rosa? ¿Qué hace Rosa? ¿Dónde? Creo que lo difícil es que el cariño perdure tanto tiempo.
Claro.
Y tú lo has conseguido.
Rosa, ha sido un placer. De verdad, un día hablamos con más calma del disco, ¿no? Y lo escuchamos enterito y lo disfrutamos juntos, ¿vale?
Estoy súper contenta de contactar con vosotros para lo que sea.
Muchísimas gracias, Rosa. Un beso.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un besito, mi niño.
Hasta luego. Sí. Tineta, has de venir un día a parlar de televisió, ¿no?
A veure, tinc complicat, perquè mira, ara mateix m'enganxes que estem fent l'assaig al Tu cara me suena.
Sí.
Que nosaltres el dilluns i el dimarts estem gravant la temporada que ve de Tu cara me suena. Però, home, si no és un dilluns i un dimarts, ho tinc més fàcil.
Ho farem. Sí, perquè deixa'm dir-te que, clar, quan el Jordi li feia aquest comentari de que la ciutat estava orgullosa, jo estava pensant, això se li ha de dir a la Rosa, però se li ha de dir al Tinet, no? Perquè ells, efectivament, han fet una gran aposta per fer la producció des de Barcelona en tot moment, fa molts anys, ja que Gis Music ha dut a terme tota aquesta...
Gairebé 40 anys, i a vegades és complicat, perquè nosaltres hem format part... moltes vegades bueno, ara en aquest moment som part de la multinacional Banijay, però també hem sigut Endemol, hem tingut moltes, i a vegades hi ha com un doble efecte, no? Internament, dins la multinacional, es pregunten què hi fas tu a Barcelona, si tots els teus clients estan a Madrid, clar, i costa a vegades respondre això.
Ja.
És a dir, no, és que aquí fem un tipus de producció audiovisual que té un plus, que té algo que no tenen les produccions que es fan a Madrid, no? Però a vegades costa fins i tot de reivindicar-te que perquè estàs a Barcelona si tots els teus clients estan a Madrid, no? I però bueno, escolta'm, això és una cosa que es pregunten totes les multinacionals quan intenten vetllar pels seus interessos, no? Però jo crec que sí que hi ha un tret diferencial de l'audiovisual català, que s'ha d'aprofitar i ens hem de mantenir aquí.
Tirant Rovira, una abraçada, moltes gràcies.
Adéu. A vosaltres, vinga, que vagi.
Gràcies, bona tarda.
Adéu, adéu.
Està perdent pisturada, Jordi, Barcelona?
Bueno, últimament se'n parla molt d'això. Jo prefereixo no recrear-me amb aquest tema. Jo el que crec és que hem de fer ambició i estratègies per recuperar pistonada, si és que en algun tema l'hem perdut. És evident, jo amb alguns temes sóc crític, però en canvi crec que aquí hi ha tants valors a desenvolupar que el tema és, en tot cas em fa ràbia si ens autolimitem, perquè tenim moltes capacitats. Ara ho ha dit el Tinet, i jo crec que en audiovisual, en indústria audiovisual, en talent, aquí n'hi ha molt. Per tant, s'ha d'alinear i s'ha de convertir en una de les grans indústries. I jo crec que venim de posicions fortes que no hem de perdre, en tot cas. Però per no perdre-la hem d'estar totes, perquè el món competeix, no? I per tant, doncs, és cert. Vull dir que aquí hi ha molt talent i hauria d'haver més indústria. I ens passa amb molts temes. Yeah. Aquí hi ha molt talent, però hi ha d'haver més indústria.
És veritat que com a alcalde no et va tocar ser alcalde d'un moment polític tan convuls com el que hem tingut en aquest país en els últims anys, no?
Bueno, em vaig estalviar el procés, però vull recordar que jo vaig començar el 2006 i al cap d'un any i mig iniciàvem la crisi global més forta que hem tingut i més llarga. Sí, perquè la que ara vivim és molt intensa i molt dura, però espero que serà més curta en el temps, i en canvi aquella va ser l'inici el 2008 d'una crisi molt forta. Per tant, no tenia tanta convulsió política, però sí que la teníem econòmica i social. Yeah. I per això et sap greu que aquesta pandèmia a molta gent els hi ha agafat quan tot just començaven a aixecar el cap de la primera, de l'altra crisi. I per tant, bueno, jo sempre dic, vaig viure la crisi, però sobretot vaig viure la resposta d'una ciutat que es va aixecar forta per lluitar contra la crisi. Jo el que sempre més m'emociona és recordar mils de casos de gent que davant de la crisi no van abaixar el cap. Van fer de barcelonins i barcelonines. Clar. Que és gent lluitadora. Clar. Gent lluitadora en tots els camps.
O sigui, més enllà de partits polítics, quan se'ns ha parlat de la Colau, et recorda allò de l'hereu? Perquè és veritat, l'altre dia ho dèiem aquí al programa, que els alcaldes de Barcelona sempre heu tingut aquella cosa de que sou els culpables de tot. Tots, eh?
Bueno,
el
jo...
Maragall.
Sí, sí.
Perquè poso el perquè és com es diu el carrer, no?
És així, és així.
El Maragall, el Trias, l'hereu...
Bueno, perquè jo crec que hi ha una... Jo sempre ho dic a tot el món, O sigui, la ciutat de Barcelona és de les més viscudes pels seus ciutadans i ciutadanes com el projecte propi d'ells. I, per tant, és de les ciutats que, en conseqüència, més el qui li toca liderar des de la institució, més viu la crítica cada dia intensa de la ciutadania. Per què? Perquè el que hi ha per darrere és un amor per aquesta ciutat. Yeah. Que a vegades es converteix en la ràbia si una cosa no va prou bé. Però jo crec que darrere el que hi ha és una cultura cívica que costa molt de trobar en altres ciutats del món. I és que la gent se sent protagonista de la seva ciutat. I això té arrels molt profundes, perquè som una ciutat d'artesans, de comerciants, que ja en el segle XIII la societat civil aquí tenia molta força. No som una ciutat fundada per un emperador, per un rei. Som una ciutat que sempre ha tingut en la seva base de la societat la seva base. Mm. El seu Consell de Cent, quan ho expliques a la gent que et ve, dius, aquí hi ha la seu del poble de Barcelona. Llavors això fa que, home, és evident, és de les ciutats més debatudes, més apassionadament debatudes, criticades. Home, això converteix l'experiència de ser alcalde o alcaldessa de Barcelona en una cosa inolvidable, home, i a la vegada molt dura. Molt dura, però molt bonica. O sigui, és les dues coses, O sigui, qui vulgui tenir un exercici amable d'un cert poder, que no es faci alcalde ni alcaldessa de Barcelona. Ara, qui vulgui disfrutar com ningú del poder transformador de la política urbana, llavors que es plantegi ser alcalde o alcaldessa de Barcelona.
Hi ha dies que t'enyores?
Sempre, bueno, durant 10 anys sempre he dit la mateixa frase. Jo tinc un gran record, però no tinc res de nostàlgia. Justament perquè un té nostàlgia si un sent un buit. Però quan un torna emplenar de contingut, d'ambició, de projecte, d'il·lusió, un el que té és un gran record. I sobretot un gran orgull de haver pogut compartir amb la gent de la ciutat aquest projecte, eh? Perquè, a més, aquí els lideratges són de compartir amb la gent, eh? No, aquí tampoc no... no aquí mai s'han admès, o sigui, algú que et ve amb la fórmula màgica i ara us ho anem a explicar tot. No, no, això... Aquí venim d'una cultura molt de baix cap amunt, eh? Per tant, cap nostàlgia. Ara, sí, un magnífic record, no? I per tant, doncs, bueno... I l'orgull d'haver compartit un trosset, no?, de la petita gran història d'aquesta ciutat. Home, que aprofitant que estiguem aquí a Puiggarí en comptes de bell lloc, t'he de dir que la seva base, la seva força, la seva arquitectura del fonament són els seus barris. O sigui, això, o sigui, la ciutat de Barcelona és inexplicable sense la força de tots i cada una de les seves unitats bàsiques, eh? Que és com el formigó que ho aguanta tot, que és la cohesió dels seus barris. Això també t'he de dir, que és una cosa que ho expliques pel món, i el món és molt admirat, perquè no és tan obvi, saps? O sigui, saps? No és tan obvi, això. Nosaltres ho vivim, i ho vivim cada dia, però en el món, t'asseguro que en moltes ciutats del món, el que aquí pots viure quotidianament seria el seu gran somni.
Yeah.
I per això, bueno, Barcelona, malgrat els seus problemes, malgrat les seves limitacions, és un dels grans referents de la ciutat que vol ser ciutat, en el sentit profund de ciutat.
Un home que estima la seva ciutat, un home que estima tot allò que fa, diria jo, un home que estima els astres, últimament, no? Li toca mirar cap amunt, no? Està molt clar... Mira cap amunt, però amb els peus molt al terra.
Ho dèiem, no? Mirar lluny, treballar a prop.
Jordi, era un plaer sempre. Moltes gràcies.
Gràcies, eh?
Gràcies.
Ràdio Estel, el teu dia de Reis en bona companyia.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Núria Ros.
Running through the strange light, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine.
I ja per encarar aquesta recta final del Tot anirà bé, us deixem amb la història del cantant Cesc Santsalvador. Ell va deixar la seva feina de professor i va decidir anar a tocar al metro i sortir al carrer amb la seva guitarra. Ara, doncs, descobrim la història d'un músic de carrer que després de molt d'esforç ha aconseguit fer-se un lloc en el món de la música.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, 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 content d'estar aquí.
I jo també, que hi siguis. Hi ha molta gent que et coneix de l'X Factor, no?
Correcte.
Sí, va anar bé allò, no?
Sí, jo sempre dic que l'X Factor és una experiència agradolça. Perquè, home, perquè descobreixes el món de la tele, de la indústria de la tele, des de dins.
Ja.
Que potser és una cosa que ens perdem, no? Quan disfrutem dels programes i totes aquestes coses. Com és viure-ho des de dins? I a mi em va generar una mica de sentiments trobats.
Una mica de decepció?
No decepció, però jo portava una història personal molt, molt forta darrere, i la manera en com es va fer servir tota aquesta història, doncs et deixa una mica tocat.
Ja,
sí, sí.
Ja. En qualsevol cas et va anar molt bé, pels seus objectius, no?
Sí, evidentment. No? Jo sempre dic que és una experiència que t'ha fet créixer, que fa madurar, que t'obre portes a un nivell que en poques coses ho poden fer, com la tele, i en aquest sentit tot és agraïment.
Dèiem que tu la música t'agrada una mica.
Sí.
No? Mira, somriu, eh? M'ha agradat aquest... És una llàstima que vostès no hagin vist el canvi a la cara quan li he fet aquesta pregunta. Ha passat a somriure tota la cara, no?
Sí.
Com va començar tot això, Cesc?
Jo la música la porto des de petit. Jo he fet piano des dels 4 anys. El que passa que jo vaig començar amb la música clàssica. Jo sóc una persona molt desendreçada. A casa, si em senten els pares, els he fet passar uns anys de...
D'alegries.
De malsons. Ja, ja. I la música clàssica jo no ens enteníem. Llavors va ser descobrir la música moderna, descobrir la guitarra, descobrir que jo puc fer les meves pròpies cançons, i aquí sí que se'm va obrir un món molt gran.
S'obre un món molt gran, però en el que és difícil entrar.
Sí, sí, s'obre un món molt gran de possibilitats i un món molt gran d'obstacles, com qui diu, no?
Yeah.
I de reptes.
Quins són els principals obstacles?
Moltíssims. Jo, per mi, és que tot costa molta feina, tot has de ser molt constant, has de posar molt esforç i molta dedicació al mateix temps i estar sempre a un nivell de motivació supergran. Al final, és el que per mi marca la diferència.
A mi m'agrada molt perquè el Cesc, jo t'he de ser sincer, jo no et coneixia abans d'avui, no? M'havien parlat molt de tu i m'havien parlat molt com un gran convidat, cosa que, a més, cada vegada entenc que és veritat, no? I m'havien dit, és un noi, ara ho diré tal qual, és un noi que ha anat a l'X Factor, però que ell toca el metro. I tu dius, ah, quina història tan interessant, no? I escoltes la seva música i dius, ah, doncs la música és xula i tal. I després es presenta ell, és un noi tot guapo.
Gràcies.
No, no, és veritat. O sigui, ets la imatge contrària d'allò que un espera trobar quan rep algú que toca el metro.
Sí, sí, sí. I justament m'ho acaben de dir fa molt poc, aquest matí anat al metro.
Ah.
I justament un senyor parat i diu... Ostres, m'he quedat molt parat. Dius, estava acostumat a veure altres músics i tal, i m'ha sorprès, i m'ha agradat, i em fa moltes gràcies. I diu, ho fas molt bé, això que fa la gent
gran.
Com
va ser això de començar a tocar el metro?
Doncs jo... Ja la idea romàntica de tocar el carrer i tocar el metro ja la tenia jo al cap de feia temps. El que passa que jo no havia trobat... Potser la valentia, jo sempre dic el moment, però ara potser entra fent confessions la valentia d'anar-hi. Ho vaig fer una vegada... però després em van oferir una feina com a mestre, perquè jo soc mestre de formació. Jo he estudiat magisteri i me'n vaig anar a treballar uns mesos a Figueres com a professor d'educació física, de medi i de matis, imagina't. I va ser quan em van oferir el canvi de dir aquesta substitució s'acaba, però en tenim una altra per tu, perquè ens agrada molt com treballes, estem molt a gust, i si et vols quedar, doncs, tens les portes obertes. I aquí em va venir tot. Em va venir el món a sobre de dir la música. Allò que anava fent com a hobby, doncs jo necessitava posar-m'hi. De dir, vull apostar-hi. I la manera amb la que jo entenia que havia de fer música és en buscar-me les meves pròpies oportunitats, perquè ningú no regala res.
Yeah.
I per fer això, per mi, els aparadors perfectes eren el metro i el carrer. El carrer de Barcelona és molt complicat, i jo sempre ho dic... És un privilegi blindat per poca gent, perquè realment hi ha recursos per fer-ho obert a molta més gent, i no es vol fer, no és que no es pugui fer, és que no es vol fer. I el metro, en canvi...
S'està com molt assignat, no? Cada lloc és per una persona...
Sí, i tenen un projecte
des de fa... És una història curiosíssima, no sé si vostès la saben, un dia en parlarem d'això.
Tenen un projecte parat des de fa anys.
Sí.
I el metro, en canvi, em vaig presentar, vaig fer un examen, que l'examen és que una mica garanteixis...
De veritat? Vas haver de fer un examen per tocar el metro?
Sí, vaig fer un examen i tinc un carnet.
En sèrio?
No ho poden veure, però jo t'ensenyo...
No, però farem una foto i ara ho penjarem a les xarxes socials.
Mira això.
Et deixes veure-ho?
I tant.
Quina gràcia.
Això, l'examen, bàsicament, el que et fan...
Home, eres més jove que ja.
Sí, bueno, aquestes fotos són reciclades de fins i tot...
Això és el que teniu els més joves, els molt joves. Teniu aquella foto que fa una mica de cosa, perquè veus el veus actual i ja veus una persona tal. Però veus la foto de fa 3 anys i veus un nen. Quina edat tens, tu?
Jo 26, ara.
26, veus? Sí.
Però aquí en devia tenir 16, eh? Aquesta foto és vella, vella, eh?
O sigui, has de formar part de l'Associació de Músics del Carrer i el Metro de Barcelona.
Correcte. I això, l'únic que et fan passar la prova és que certifiquis d'una manera com pràctica que tens repertori per 2 hores. És a dir, que no et passaràs 2 hores repetint la mateixa cançó una i una altra vegada. I un cop em vaig plantar al metro i al carrer, vaig descobrir un món nou, també.
Ja veus, eh? Quina història tan xula, no? És a dir, i quina valentia, però jo m'imagino aquell primer dia. Com actues al metro, amb una guitarra?
Bueno, el primer dia va ser desastrós. El primer dia vaig anar sense micro, només amb la guitarra, i morir-me de vergonya. I no va ser fins que vaig fer un exercici mental de dir, saps, és que no agradaràs a tothom, llença-t'hi a la piscina, fes-ho per tu, perquè t'agrada, perquè t'apassiona, i ja està, ja està. Fins que no vaig fer aquest exercici, em va costar molt. I el segon cop que ja vaig anar-hi en format Cesc, com qui diu, i ja ha sigut disfrutar. Perquè jo és que disfruto molt, el metro i el carrer.
Sí, eh?
Sí.
Per al contacte amb la gent...
Sí, jo crec que és una cosa també vocacional. Que
la gent reacciona bé.
Sí. Sí, veure que la gent es para, s'atura davant teu, et regala temps, que... Per mi el temps és de les coses més preuades, que està molt bé que també tinguin monedes, ja ho direm, que això també ajuda després a pagar les factures. Però cada cop s'aturin al metro. Al metro hem d'entendre que la gent agafa el
va
metro...
Va ràpid, sí, que va
amb
pressa.
El temps just per anar on t'ha d'anar. Si para, m'ho diga, escolta'm, que li estàs donant alguna cosa. I això és molt màgic.
S'han quedat la teva sort, però no han pogut dur el teu cor. Encara fort, alliberant la teva ment, un crit humil amb veu ardent.
El dia 15, és a dir, dimecres de la setmana vinent, a l'escenari de l'UDGAS, podrem viure i veure i escoltar la música d'en Cesc Salvador. Com n'és la teva música?
Jo sempre dic que la meva música són totes aquelles coses que tinc a dins i que no explico de normal. Soc una persona molt reservada en explicar el que em passa o el que sento, i les meves cançons són la meva manera d'explicar-ho. A vegades són fins i tot secrets que canto. Sí.
O sigui, que tota la gent que t'envolta està esperant que aparegui la nova cançó per veure si s'entera una mica el que passa a la teva vida,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Escolta, clar, fixa't, el metro o l'UDGAS? Són dos escenaris completament diferents. Quin t'impressiona més?
A veure... És que són disciplines diferents. És com comparar, jo sempre dic comparar futbol sala i futbol doncs gran, no? D'11 jugadors. Cada escenari té les seves coses especials. El metro, el que em dona a mi el metro és una llibertat absoluta, és el contacte personal amb cada una de les persones que s'atura i una mica l'estar fora d'un guió, que estàs com improvisant. Cantes les cançons que et venen de gust, pots parar, pots seguir, pots aturar-te. De cop una persona que a mitja cançó és que passen coses molt curioses, no? Que diu, ho sento, t'he de parar perquè tinc pressa, vull marxar, però t'ho volia dir, i passen aquestes coses. En canvi, a l'UDGAS és una mica on te pots mostrar en el màxim exponent, no? Tota la teva essència. Clar. Pots anar acompanyat amb una banda i tot això, que també és molt especial.
Clar, la diferència fonamentalment és que a l'UDGAS tothom està per sota, no?
Sí.
Tu estàs en un escenari, estàs
correcte,
al damunt, per tant, quan sona allò, fins i tot és difícil parlar, perquè tot està encarat,
correcte,
a la teva persona, mentre que quan estàs al metro, doncs has d'aconseguir que la gent s'aturi.
Sí, sí, sí.
I
sí,
això, com molt bé comentaves al començament de l'entrevista, vaja, ha de competir amb la pressa, amb el rellotge de la gent, amb què se li escapa el metro o que arriba tard a la feina, no?
Sí, sí, és una feina complicada.
Quina és la millor hora per actuar al metro?
A mi em va molt bé, també per com tinc la veu, de 5 a 7.
De la tarda?
Sí, hem d'entendre que el metro té franges, és a dir, són franges de 2 hores, llavors pot ser de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7...
A mi em té flipat la professionalització d'aquestes professions, jo no ho sabia, eh?
Sí, és normal, i quan ho vius des de dins entens que hagi d'haver-hi una organització, perquè al final, és el que dic, tothom, per A o per B, vol tenir el seu espai, el seu moment i compartir el seu art, o hi ha gent que és la seva principal font d'ingressos i necessiten, no, aquells espais. Llavors, tenir-ho de manera organitzada, justa, i que tothom té les mateixes oportunitats i les mateixes opcions, doncs és necessari. I a mi m'anava molt bé de 5 a 7.
Ja, està clar. I el dia 15 li va molt bé. Aquest dia 15,
exacte,
anirem a l'UDGAS a veure'l. T'agrada el Nadal?
M'agrada el Nadal.
Sí. A mi és una de les coses que més m'agraden del Nadal, que és l'oportunitat sempre de retrobar-se amb el Toni Moog, amb aquell monòleg Navidad con Toni Moog. Toni, què tal? Bona tarda.
Ei, què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Doncs bé, amb la veu una mica també així.
Això, doncs això, per fer un monòleg, deu ser el pitjor que et pot passar, no?
Oh, és el pitjor del món, tio. Aquesta setmana passada vaig actuar a Fònic i hòstia, em va gustar. Bueno, la gent més o menys, perquè mantenien l'arcadella, no?
Ja. Yeah.
Però els dos que pateixen una mica, en plan, ai, ai, ai.
Escolta'm, sí. quan acabi el programa a les 6, també un missatge... recomanant-te una cosa, però això fora d'antena. Val? Això fora d'antena. Escolta'm, Toni, Navidad con Toni Moog, una altra vegada a Barcelona, que bé, no?
Sí, hosti, bueno, és bueno, és que ja, clar, la gent s'acostuma, no?, a les coses, no? I llavors, que és el que jo no vull, yeah. És una importància que té, no? Però, clar, ja són 13 temporades. Jo me recordo que com jo vaig dir, si arribo a 10, quan portava 9, dic, si arribo a 10, ja, això ja es considera oficialment un clàssic de Nadal.
És que ho és. És que ho és. Mira com t'he donat la passió a l'entrevista, no? Són unes 1.000 funcions, més de 500.000 espectadors han vist aquest espectacle. Això es diu ràpid, eh?
Pues sí, sí, sí.
Bueno, escolta, fem una cosa. Et deixo descansar, perquè el millor que li pot passar a una persona quan té afonia és... El que ha de fer és... silenci. En la vida d'un monologuista això és molt complicat. En qualsevol cas sí que volem dir que tenim aquesta Navidad amb Toni Moog fins al 23 de gener. Encara tenim uns dies per veure't al Teatre Borràs. I jo crec que el millor és que ens vinguis a veure un dia, Toni, quan ja la veu estigui una mica millor, i en parlem amb calma, et sembla?
I tant.
Molt bé. Escolta'm, som molt fans de moltes coses teves, vaja, gairebé de totes, però hi ha un monòleg, avui parlàvem a la redacció, aquell de que la M40 està feta per anar en contra dels catalans, que és divertidíssim.
Oh, sí, bueno, aquell vídeo té... Jo crec que és dels que té més milions de vídeos.
És que és boníssim.
I l'ha vist tothom. Sí, sí. No, jo crec que no crec que ningú que no em digui, hòstia, la M30, i quan s'ha batit, i sempre... Ara, amb aquest monòleg parlo de la loteria de Navidad.
Uh-huh.
I si no recordes que dic que la loteria no toca. I quan no toca, ¿dónde toca? En un pueblo de mierda siempre y sale la gente allí, ha tocado mi chocha de pollo, no sé qué.
Sí.
Y la gente, sí, ha tocado. Y dice, es mentira. I després, quan arriba el dia de la loteria de Nadal, o sigui, a les xarxes socials, tothom, todo ritmo, otro año la clavado, ha tocado, porque cada año toca un poble.
És veritat, és veritat.
Un poble ridícul, tío. En Millachona, en Chocha Vieja, yo qué sé, tío.
Toni, escolta'm, de veritat, recuperat aviat i vine'ns a veure un dia. Som una abraçada molt gran i molts èxits. T'anem a veure immediatament, com sempre. Moltes gràcies, eh?
Super convidats, eh?
Una abraçada molt forta.
Merci, guapos.
Vinga, bona tarda. Adéu, bona tarda. Estàs dient que expliques a la música el que no t'atreveixes a explicar en directe i acabo de sentir Tornar-te a mirar. Et declares amb la música també o no?
Sí, tinc cançons d'amor. Aquesta Tornar-te a mirar és una cançó que sembla d'amor però amaga un missatge una mica al que trobava a faltar jo més que una persona en concret a cantar en públic. Perquè quan ve el confinament jo passo de cantar cada dia al metro i al carrer està tancat de casa. Jo vaig tenir uns moments difícils. Sí,
ho vas passar malament.
Les tres primeres setmanes per mi van ser complicades, perquè se'm va caure com el món a sobre. Clar, portava jo un ritme de vida, de moviment molt, molt elevat, em tanquen a casa i em va venir tot a sobre, no? Estic parat, no sé si perdré tota la feina que he fet fins ara. Allò que et deia, no, que s'ha de picar molta pedra i no pots parar, no pots relaxar-te, com qui diu. I va ser unes setmanes de dir... Ai, fins que vaig dir, bueno, escolta'm, això no ho canviarem. Anem a veure què podem fer, no? Com ho podem portar aquest temps que tenim ara per treure'n profit. I fins que vaig fer aquest exercici de dir... Bueno, pues, aprofitem per escriure noves cançons, per veure què estava funcionant, què no... no vaig poder com estar tranquil.
Aquesta és una història que un dia en parlarem amb calma, de la quantitat de llibres, per exemple, que s'han escrit durant el confinament.
Exacte.
Ja n'hem parlat uns quants, eh? Aquí al programa fins i tot hem presentat alguns. De la quantitat de cançons, fins i tot grups que es van formar durant el confinament, no? I que efectivament van funcionar i que ara, a hores d'ara, s'han estrenat al damunt dels escenaris amb un gran èxit d'altra banda. No? Estem tenint una mica de tot, no? El confinament efectivament ens deixarà un pòsit que segurament fins que no passi un temps i ens haguem oblidat realment de la bufetada que ens va fer a tots plegats, no serem capaços realment d'entendre el que ha significat,
correcte,
no, en tots?
Correcte, sí, sí, deixarà una empremta, deixarà petjada.
Va, en lloc de parlar del passat, parlem cap al futur. Ets molt jove, se't nota amb moltes ganes, nota que t'agrada la música.
Sí.
Què vols fer?
Bueno, doncs jo sempre dic que el que m'encantaria a mi és tenir una carrera com la del Bruce, com la del Bruce Springsteen.
Ah, puntes baix.
Tenir 75 anys i estar fent bolos de 2-3 hores en estadis, passant-m'ho bé.
El Bruce és brutal.
És brutal.
Per mi, Bruce és brutal, el que ha aconseguit amb la gent.
És que és això, per mi. I ara cada cop costa més, no?, trobar un artista que vagi en aquesta línia, que no sigui una cosa efímera, una cosa de dir... A més, el Bruce té coses en la seva història. El meu pare és superfan i em va regalar un llibre biogràfic del Bruce. I veure com anava fent, però no li sortien, i el disc que li va funcionar era un disc que la discogràfica seva li va dir: Bruce, s'ha acabat, no et paguem el disc, i aquell disc se'l va pagar ell, i justament aquell disc és el que fa el boom i li obre les portes. És a dir, jo sempre ho dic, mai no saps quan tindràs la teva oportunitat o el teu forat. Llavors, si tu ho abandones en un moment donat, segur que no podràs tenir aquella oportunitat, perquè no saps si potser era el dia següent que anaves a tocar o que parlaves amb una persona X i de cop d'allà en sortien, pues, vés a saber, coses enormes, magnífiques. Llavors, per mi, el Bruce és un referent en aquest sentit. I què vull? Doncs això, voltar pel món amb la meva música, connectant amb la gent i, sobretot, fent el que a mi m'agrada.
Ah. Saps què estava pensant? Si has pensat en altres metros, és a dir, una mena gira internacional.
Sí, ho he pensat. Sí, jo tinc moltes idees. El que passa que també, clar, tot s'ha de preparar i sí que he fet cosetes. Per exemple, quan he anat a Madrid algun cop, he dit, sí, la gira de les calles de Madrid. I em plantejo un tour a Madrid, però en comptes de teatre o coses d'aquestes, pues, Plaza del Sol, Plaza Callao. I aquestes coses les hem fet. I vaig estar mirant de fer un... De fet, vaig arribar a fer contactes per veure com es podia organitzar amb Anglaterra, amb Nova York, amb Barcelona i Madrid, per fer una mica una cosa així conjuntament. I fins i tot de fer intercanvis de músics. Però aquestes coses costen molt, i llavors...
És una iniciativa xulíssima.
Sí, sí, però el que em passa quan vas una mica sol i batallant tu, a vegades falten els temps i els recursos, i has de triar les batalles, has de saber veure on poses el focus i quin és el primer foc que has de pagar, i després ja, quan et vas fent fort, vas agafant més ventall.
El primer foc que has de pagar es diu Lutegas. Aquest dimecres vinent, oi? A quina
correcte.
Hora?
A les 9.
A les 9?
Sí.
Encara...
Sí, concert i sopar.
No? Concert i sopar.
Correcte.
Ah, tot, és veritat.
Sí,
El concert és llarg?
Una hora i vint, al voltant d'una hora i vint.
Perfecte. Això cada vegada és curiosíssim veure com la cultura s'ha avançat. Tot. Mm-hmm. Les obres de teatre, el cinema, tot ha passat a fer-se abans, mm-hmm. amb la qual cosa, efectivament, és molt fàcil anar i després anar a sopar o tornar a casa una
exacte.
Hora molt prudencial,
exacte.
No? Que és magnífic.
Sí.
Què veurem? Què escoltarem?
Doncs jo sempre dic, escoltarem cançons que ens han acompanyat i cançons que ens acompanyaran a partir d'ara. I tot això presentat en format banda, que, ostres, feia temps que no tocava amb la banda i és que heu de venir.
Com es diu la banda?
Bueno...
La banda d'en César Salvador.
La banda de César Salvador. Però t'he de dir que molts dels participants de la banda eren del meu grup d'institut que teníem, que ens dèiem l'artista convidat, que havien vingut aquí a casa Radio Estel, anys ha, i em fa especial il·lusió.
Anys ha. Això, de veritat, ja per agafar i insultar-lo, vull dir, no? És com l'altre
dia... Bueno, t'estic parlant... Que,
un nen de 6 anys que em deia, és que fa molts anys, no? Quan jo era petit, em deia, és una mica el mateix, no? Anys ha, que estem parlant de fa 5.
No, ja en fa més. Clar, això pensa que era un grup que vam fer amb els col·legues de l'escola.
Ah.
Jo en devia tenir 18, just quan vaig començar.
Si fa 6.
Fa... Bueno, poder, sí, clar, sí. 6. Mm. Sí.
Estic per insultar-te. Encara no ho he fet mai aquí, eh?
No, em fa 8. Em fa 8.
Ah, 8, sí, 8. Ah, no, si és 8, ja.
Quasi una dècada, tu.
Clar, quasi una dècada. Escolta'm, deixa'm dir-te que mola molt el teu entusiasme.
Agrada,
és veritat, eh? La manera de cantar, la manera de fer, la manera d'expressar tot allò que vols fer i que es nota que va per dins la cosa. Sí. I et desitgem tota la sort del món.
Moltes gràcies.
I fins aquí alguns dels millors moments d'aquesta edició especial. Esperem que la màgia dels Reis de l'Orient arribi a totes les vostres cases. Nosaltres ho deixem aquí, ens tornem a escoltar a partir del divendres, com sempre, de 3 a 6, el Tot anirà bé.